Avui en Francesc Torralba, bona tarda.
Bona tarda.
Doctor en Filosofia i Teologia, ens planteja una nova pregunta. Com que donem per fet que tenim prejudicis, tots, com podem alliberar-nos d'aquests prejudicis?
Clar, aquesta és la pregunta, perquè de tenir-ne en tenim. El que passa que a vegades no en som ni conscients. Estan tan arrelats en l'inconscient de la persona que a l'hora de parlar, a l'hora fins i tot de manifestar-nos, aquests prejudicis afloren. Però la qüestió és com ens n'alliberem. Perquè al néixer no en tenim cap. El nen acabat de néixer, no hi ha un gen que diu, mira, aquí hi ha el prejudici sexista, o aquí hi ha el prejudici racial, o aquí hi ha el prejudici de l'edat. No n'hi ha cap. Però ja, abans d'adolescent, ja porta una motxileta plena de prejudicis. Amb aquesta no vull jugar perquè és d'aquest color, o perquè té aquest volum, o perquè parla aquesta llengua. Això vol dir que l'escola, que hauria de ser un instrument d'alliberament de prejudicis, i la família, vol dir que d'alguna manera hem anat introduint prejudicis en aquest nen que l'inhabilita per tractar determinades persones o en fa judicis sense conèixer-los. Això és un prejudici, un judici anticipat, sense coneixement de causa.
Doncs fem extensiva aquesta pregunta a tots els nostres oients que ja han contestat a través del correu electrònic latribu@catradio.cat, a través del mur del Facebook del programa, al Twitter escrivint @tribucatradio i el vostre comentari, o si ho preferiu trucant al telèfon del directe 93-201-7474. Què han dit de moment els oients, Laura?
A la pregunta sobre com ens podem alliberar d'aquests prejudicis, per exemple, la Marta diu, crec que la millor manera de superar els prejudicis és fer com si fos l'últim dia de la teva vida. Diu, segur que acabes fent el que et dicta el cor.
Mm-hmm. Però home, és que a vegades el que et dicta el cor és un prejudici,
Sí, esclar. No, a vegades el que el dicta el cor està tan entarenyat per prejudicis que t'indisposa a tractar l'altre. I a més és que el mateix llenguatge n'està farcit. Inclús la llengua catalana, no? Treballar com un negre. Dius, a veure, això, escolta, ser una mala dona, no? És a dir, ja té una sèrie de prejudicis arrelats a la llengua que ens és molt difícil d'extreure. N'hem de ser conscients, primer, de que els tenim per poder-nos alliberar.
L'Anna diu, suposo que es tracta d'imaginar el que els altres podrien dir de nosaltres per com som, per com actuem, com que possiblement no ens agradaria, entendríem que no ho hem de fer amb els altres. Per altra banda, diu, crec que val la pena recordar, considerant en el moment en què estem, allò que molts diuen de nosaltres pel fet de ser catalans, diu, crec que se'ns traurien els prejudicis de cop. Jo ho faig així i crec que funciona molt bé. L'Andrés diu que la solució està en fer-li menys cas a la tele i viatjar més.
El viatge és el principal antídot.
Això
que
però
diu
això no és un clàssic? Vull dir, això no és una... Abans no tenia més sentit que ara?
Vols dir que, esclar, per veure, jo parlo del viatjar de veritat, no traslladar-se. Esclar, traslladar-se a París, veure els quatre tòpics i tornar, això no és viatjar. Per anar a París i veure els quatre tròpics, mira't, tòpics, vull dir, mira't una postal... Ja està.
Això vull dir, que és, perdona, però és com viatgem amb la majoria.
És com viatgem amb la majoria,
no,
però d'això no en diem viatjar en sentit estricte, sinó que vol dir deixar-se impactar per allò nou, per allò diferent. Si no, al final el que vas és a confirmar el tòpic. Els francesos són així. He anat allà, me n'he trobat un així, dic, ho veus? Són així. Però, en canvi, quan tu hi vius i relaciones, et deixes impactar per allò diferent, llavors vas trencant el tòpic, el prejudici. El conjunt d'Espanya hi ha molts prejudicis. Hi ha una idea del com són els andalusos, hi ha una idea de com són els catalans, de com són els castellans.
O els de Verges, fins i tot,
Per exemple, sense sortir de Catalunya. I llavors li preguntes a una persona d'aquesta, escolti, però vostè quant de temps ha estat a Andalusia? Per dir el que diu sobre els andalusos. Quant de temps ha estat a Extremadura? Per dir el que diu. Jo que gairebé cada setmana agafo un avió, ara ja em sento dir, és català, però és bona persona. T'imagines? Aquesta frase, aparentment, és molt ingènua, però porta dinamita.
I tant.
Vol dir, un prejudici d'entrada anti, que en els darrers temps ha pujat i encara pujarà més, però aquest, en concret, aquest, és bona persona.
Perquè fas cara de bon...
De bon xoc, per exemple, Xuriguera. Fas cara de bona persona.
I tant, jo ho soc.
Després et trobes el que et trobes, però la cara
tinc
la té.
Bon cor.
No, em pensava que ho deies a mi.
Eh?
Em pensava que m'ho deies a mi.
No, què vols dir?
Què?
No, però Tatiana, jo crec verdaderament que el viatge, quan és executat a fons, t'ajuda a desfer prejudicis. I llavors aquelles generalitzacions que fas de Àfrica és així, els americans són així, els francesos són així, te n'adones que hi ha molta pluralitat tot arreu, que tot és molt divers, i llavors les generalitzacions les vas aprimant i et quedes amb una frase que gairebé és minimalista. Però no vas sentenciant ni fent judicis maximalistes de com són uns o altres.
Val, però si viatgéssim molt, i si ens hi esforcéssim molt, i si ho intentéssim molt, podríem arribar a no tenir cap mena de prejudici?
Difícilment, perquè és veritat que en rebem per tot arreu. Un dels oients ha dit els mitjans de comunicació, per exemple, no? La televisió, dit en particular. Doncs sí, pot ser-ho, eh? Pot ser un mecanisme també de transmissió de prejudicis i et van, d'alguna manera, entrant a dins d'una manera irreflexiva. I fins que no pares i t'atures i dius, a veure, però això, per què estic dient això d'aquesta determinada tradició? Anem a les religions. És veritat, si ho fas la pregunta, dius, escolta, amb qui preferies compartir un pis, amb un budista o un musulmà? Jo ho pregunto als meus estudiants i no tenen dificultat en dir amb qui.
Però contesten no un budista.
Diu, contesten un budista majoritàriament, però llavors els dius, a veure, tu has llegit una pàgina, una, només una, del Corà? No. Tu has llegit una pàgina d'algun text sagrat budista? Tampoc. Però hi ha una imatge mental de que una determinada religió va associada a tolerància, compassió, equilibri emocional, i l'altra més aviat d'actituds fanàtiques, que són, molt sovint, prejudicis fundats des de la ignorància.
Val, però què ens transmet aquest prejudici? Són els mitjans de comunicació només?
Jo crec que no. Jo crec que les fàbriques de prejudici estan a tot arreu. La família n'és una.
La família, sobretot.
Escolta, una família va dins un cotxe, para en un semàfor, una nena de pell bruna s'acosta i demana. I aquell home que condueix diu, coi de gitanos, sempre demanant. Ja està transmetent un prejudici a la nena que està darrere i que és la seva filla. Arriba a casa, posa el telenotícies i veu que en una ambaixada s'està cremant. I diu, coi de moros, fanàtics, un altre prejudici. Està fent verdaderament una transmissió de prejudicis que aquella nena va sent un receptacle d'aquests prejudicis. Després es farà gran. I si pensa i viatja, sabrà distingir. Sabrà distingir i veure que una cosa és l'islamisme radical, una altra cosa és l'islam, que hi ha nenes de pell bruna que no són gitanes, que hi ha indigents que demanen i no són gitanos, però d'entrada haurà d'anar desfent aquest prejudici que a la família li han transmès.
Per tant, un prejudici sempre, des del seu origen, és negatiu?
Sí, perquè és un judici anticipat sense coneixement de la realitat. La mateixa paraula, en aquest cas, ho diu molt bé, prejudici.
Prejudici.
Un judici anticipat sense coneixement de causa. A vegades només per la imatge. Els professors ens pot passar. Tens un alumne que està allà vestit, diguem-ne, d'una manera com alguna tribu urbana, i fas un judici, i dius, aquest què farà? Després resulta que treu un 10, perquè ha estudiat més que tots. Però el prejudici estètic t'indisposa a creure que aquella persona serà capaç d'un bon rendiment acadèmic.
Quins són els prejudicis més habituals a la nostra societat?
Depèn dels segments, vull dir, edats, per exemple.
Però la majoria estan basats en l'aparença, ja sigui de pell, ja sigui d'estil.
Hi ha el prejudici estètic, té molt a veure amb l'aparença, amb el anar vestit, però hi ha el prejudici de l'edat, el que en diem ageístic. Aquest és gran, i com que és gran, ja no sap manejar les tecnologies. O aquest és jove i, per tant, no el fitxaré en una feina perquè és irresponsable, és desassenyat, farà el botellón, arribarà tard a la feina... Tota una sèrie de prejudicis que, si ets jove, els has de portar a sobre, no? O el prejudici poble-ciutat. Aquest és de poble. Aquest és de Can Fanga, per tant, no sap distingir un roure d'una alzina.
Ara sempre li dic, perquè no ho sap, professor?
Com que no ho sabem? Com que no ho sabem? Tu no saps diferenciar un semàfor perquè no en teniu allà. Mira.
En tenim una argúcies maca de semàforo, que fa 3 anys que vam posar un semàforo. I els gros i alt...
Jo volia fer una pregunta per això. No pot ser que... Després llegeix els mails dels oients, que t'estan enviant aquí. Va, digues.
No pot ser que, a vegades, tenir un prejudici pugui ser bo perquè no et prenguin el pèl? És a dir, quan algú... Ja el veus a venir. I dius, aquest ja es veu, que ve aquí i em vol prendre el pèl. No és millor tenir una mica d'ull i fer aquest prejudici?
Però igual t'estàs perdent la millor persona del món.
Sí. No, jo, de veritat...
A vegades parlem de
prejudicis positius i negatius, però és una mala classificació. Positius vol dir que el veus amb bons ulls i llavors se'n fies molt. I dius, home, com que té bona aparença, no em robarà. Resulta que t'avui de la casa.
O sigui
que els prejudicis, tant aquells que t'acosten a l'altre com els que t'allunyen, és una mala consellera fiar-se als prejudicis.
Clar, perquè els prejudicis poden ser positius.
I el prejudici positiu t'acosta a l'altre i llavors pots tenir una gran sorpresa. I no m'ho esperava, d'aquesta persona.
Què et sembla llegir?
Jo feia la pregunta perquè precisament la Lluïsa parla dels prejudicis bons. Diu ella que és bo tenir-los. Diu, no sempre i en la justa mesura. Diu, però és una càrrega que portem a la motxilla, però per això són persones, per ser flexibles i tenir el nostre criteri perquè no ens paralitzin. Diu, equivocar-se és de savis, la cosa important és adonar-nos-en de que hem fet una acció i depèn del resultat ho aplicarem a la via o no. És a dir, ell el que diu és que a vegades, això que et deia jo, que potser...
Que ho hem entès, també.
No, escolta, Xuriguera.
Que hem de tenir és cautela, és prudència, és naturalment practicar una certa desconfiança, sobretot en entorns anònims, però per apatar-se darrere els prejudicis, amurallar-se com si fossin això, no?, murs de defensa, no em sembla bona pràctica. És una pràctica endogàmica. Al final només acabes tractant aquells que els teus prejudicis et deixen. Aquest perquè és de la meva ètnia, aquest perquè és de la meva edat, aquest perquè parla la meva llengua materna. Això et tanca en un món cada cop més petit i et permet ser cada cop més provincià i menys cosmopolita. I el cosmopolitisme el defineixo com la superació dels prejudicis, la capacitat d'obrir-se a l'altre.
I també pensar a quins prejudicis pots ser víctima tu. Et pot ajudar a lliurar-te dels altres prejudicis, els que tu tens cap als altres. Sí. No? Com em veu a mi la gent i com sóc jo realment? Perquè la gent es pot pensar que veient a mi sóc una persona...
extraordinària.
Molt per maca, molt sí, bona fantàstica. Persona.
Que seria, estaria simpàtica. Bé. No?
Simpàtica. Així, molt, així com dit xeratxera, sí. Així com maca.
Sí, sí, és bonic. És bo aplicar-se la norma a si mateix, no? És bo aplicar-se la norma a si mateix. És a dir, a veure, jo no vull ser vist sota un mur de prejudicis, vull que l'altre em conegui i després pugui jutjar, però també, si això ho vull per a mi, ho he de voler per als altres. I, per tant, no fer un judici indiscriminat que d'alguna manera em tanca l'altre. Per tant, jo dono per suposat que en tenim. El verb tenir és massa extrínsec, perquè, mira, jo tinc una corbata i me la puc treure.
Extrínsec
vol dir que no t'afecta gaire. Jo tinc una corbata o tinc un cotxe, però puc deixar de tenir. Yeah. Tant de bo fos així amb els prejudicis. Hi ha persones que pateixen els prejudicis i no se n'alliberen mai. Jo per això crec que el lloc fonamental de treballar això és la infància. Imagina una persona que ha tingut el prejudici sexista 80 anys, que la dona només serveix per determinades activitats. Tu creus verdaderament que els 10, 15 anys de vida que li queden se'n pot alliberar? O se'n va amb aquest prejudici a la tomba? Jo realment crec que és molt difícil que se n'alliberi.
Jo també.
En canvi, a la mainada, els joves, els prejudicis encara no estan tan petrificats. Són més líquids i, per tant, es pot extirpar. Primer
no
hem de prevenir,
que
entri. Però un cop entrat, si viatja, si va per Europa, si viatja a altres continents, veurà, a veure, no és tal com ho havien dit ni com en estaven els llibres de text.
De fet, és curiós adonar-nos-en que les mateixes institucions o persones que ens inculquen els prejudicis són els responsables d'alliberar-nos-en. O sigui, la família, l'escola, els companys, no? Esclar, la societat, al final.
Esclar, i els més sociòlegs més...
I nosaltres mateixos, que tampoc som víctimes.
No, no, psicòleg, no,
som responsables, no. Nosaltres també, dels nostres prejudicis.
Sí, i a vegades els més sociòlegs més, més fins diuen és que hi ha voluntat de generar prejudicis contra una determinada ètnia, contra una determinada religió, contra una determinada comunitat autònoma o comunitat nacional, que hi ha voluntat explícita. Clar, això és un judici d'intencions. El que en constatem és qui són. Ara, si verdaderament hi ha hagut una orquestra per generar-los i extreure un determinat resultat d'això, això és una altra cosa. Però és veritat que no és per atzar que hi ha determinats prejudicis envers determinades races, o envers determinades llengües, o envers determinades edats. És difícil creure que és només per atzar.
Doctor Torralba, moltíssimes gràcies un dia més per fer-nos pensar i per fer-nos preguntes que potser incomoden, però que ens fan una miqueta millors. Gràcies, fins la setmana
molt
que ve.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Nosaltres ara farem una pausa pel butlletí informatiu de les 6 de la tarda i de seguida coneixem la Banxa Aguilar i el Ricard Domingo.